Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. Novament, el judici als presos i la vaga general han marcat l'actualitat setmanal. El judici a Madrid continua amb les declaracions dels acusats. La diferència, però, és que aquesta setmana el jutge té pressa perquè els testimonis, que són polítics, testifiquin el més lluny possible de la campanya electoral. I què implica això? Doncs que les jornades siguin maratonianes, que els presos, després de 12 hores al Suprem, arribin tard a la presó, sopin fred i que no es puguin dutxar fins a l'endemà, quan s'hauran d'aixecar de matinada altra vegada i tornar al tribunal, on, per anar bé, haurien d'estar lúcids per poder declarar. Per reclamar la llibertat dels presos, també es va celebrar el passat dijous una vaga general, que tot i el seguiment desigual va reunir fins a 400 persones a Falset en la concentració. Us ho explicarem en l'informatiu d'avui, on també repassarem l'últim ple a l'Ajuntament de Falset, que va aprovar el pressupost per aquest 2019. També parlarem de la taula del Siurana, i és que la tercera sessió s'ha aplaçat fins al mes d'abril. En un format més breu, us explicarem que precisament Siurana ha estat declarat poble amb encant per la Generalitat i que la DEO Montsant ha presentat aquesta setmana els seus vins a Berlín. Finalment, en els esports, repassarem els resultats de la passada jornada mentre que Enric Massip ens farà la previsió meteorològica per als propers dies. Comencem! Prop de 400 persones es van concentrar i manifestar el passat dijous a Falset en motiu de la vaga general del 21 de febrer. L'aturada denunciava la retallada dels drets civils, polítics i socials a l'estat espanyol, tal i com explicava el manifest que es va llegir a la plaça de la Quartera.
Ens manifestem novament davant de la constant retallada de drets civils, polítics i socials per part de l'estat espanyol. Un estat que va canviar la Constitució de la nit al dia, modificant el 135 a petició de la Unió Europea per prioritzar els bancs a la gent. Un estat que ha modificat les lleis laborals i de les pensions en favor d'empresaris i multinacionals. Un estat que va enviar cossos policials a colpejar el poble per protegir els seus privilegis i mantenir a qualsevol preu la seva unitat territorial. Aquest mateix estat espanyol és incapaç d'escoltar demandes, reivindicacions i necessitats que vagin en una altra direcció.
El text denunciava la criminalització de la dissidència i va tenir un record per totes aquelles persones que han estat perseguides per pensar diferent, com ara Valtònic, els joves d'Altsasu o els presos i exiliats polítics catalans. Així mateix, reclamava el dret a un treball digne, a uns serveis públics de qualitat i també va fer referència al dret a l'autodeterminació i a la plena sobirania.
Perquè tenim dret a un treball digne, a una retribució igual i a uns serveis públics de qualitat. I perquè de la mateixa manera tenim dret a organitzar-nos com a treballadors i com a treballadores i també com a poble. Perquè tenim, en definitiva, el dret a l'autodeterminació i a la plena sobirania. Llibertat, presos i preses polítiques, pel lliure retorn dels i les exiliades polítiques, pels drets civils i polítics, pels drets socials i laborals, per l'autodeterminació.
Després de la lectura del manifest, la concentració es va convertir en manifestació i va recórrer els carrers de Falset aturant-se davant del jutjat de primera instància i davant de la caserna de la Guàrdia Civil. Al llarg del recorregut, els manifestants entonaven càntics diversos en contra de la justícia espanyola i a favor de la llibertat dels presos polítics. L'acte va acabar, de nou, a la plaça de la Quartera amb el cant dels segadors. Pel que fa al seguiment de la vaga, a Falset fou desigual, tot i que nombrosos comerços van baixar la persiana. El darrer ple de l'Ajuntament de Falset va aprovar el pressupost per a l'any 2019. La xifra d'ingressos i despeses per aquest exercici és de 2.615.929 euros, el que suposa una rebaixa substancial respecte als comptes de l'any anterior, que comptabilitzaven gran part de les inversions incloses en el pla de barris. El regidor d'Hisenda, Miquel Puig, va definir el pressupost com a molt ajustat i anèmic.
El fet que les inversions siguin tan baixes ja demostra que estem al límit de les nostres possibilitats i quan aquest poble inverteix és perquè rep diners extraordinaris en forma de subvencions, sigui de la Diputació, sigui de la Generalitat, que li permeten escometre inversions, com de fet seran les que farem enguany, que no estan dins del pressupost, perquè són coses que pensem fer, però que no, amb les que no, a les que no hi tenim dret en aquest moment de posar-les.
Amb tot, el regidor va explicar que el consistori rebrà diners a través de subvencions, les quals no estan comptabilitzades en els pressupostos. En aquest sentit, l'Ajuntament de Falset compta amb els diners corresponents a la Llei de Barris del 2018, el que equival a 1.220.000 euros. Puig va afirmar que d'aquests diners, que compten que arribin en els propers mesos, en dedicaran la meitat a finançar la tercera fase de la Llei de Barris i l'altra meitat a saldar deute a curt termini. Pel que fa al deute, el consistori falsetà devia a 31 de desembre de 2018 un total de 2.762.353 euros, el que equival al 85,4% respecte als ingressos. Segons el regidor d'Hisenda, aquesta xifra és alta, però no extraordinària, i va destacar que s'inclouen els diners que ha de pagar la Generalitat en concepte de la Llei de Barris.
2.762.000, això és el que devem en aquest moment, això és el que devem en aquest moment. Inclou 1.220.000 que ens deu la Generalitat. Si la Generalitat ens paga aquest 1.220.000, o quan la Generalitat ens pagui aquest 1.220.000, el deute de la Generalitat, de l'Ajuntament es situarà poc per sobre del 1.100.000. Per tant, estaríem parlant d'aproximadament d'un 38% dels ingressos de l'Ajuntament. És a dir, que estem en una situació d'un deute raonable.
Puig va matisar que el que sí que és molt elevada és la càrrega del deute, és a dir, els interessos que s'han de pagar cada any. L'Ajuntament deu en concepte d'interessos un total de 255.660 euros, el que representa un 10% del pressupost aproximadament. Els comptes es van aprovar amb el vot favorable dels regidors de l'equip de govern i l'abstenció de les dues regidores del PSC. De fet, des de l'oposició, Immaculada Pujol va preguntar sobre els salaris de les treballadores de l'escola Bressol. Pujol va recordar que actualment el sou que cobren les treballadores de la llar d'infants no es correspon amb la categoria laboral que tenen. Sobre aquest fet, Puig va destacar que és un problema heretat, però que el pressupost està al límit i s'ha hagut de posposar.
Estem altra vegada amb el tema dels auxiliars d'escola Bressol, que per complir la normativa de la Generalitat i diu que pot ser o mestre d'educació infantil o tècnica de grau o bé TEI, i clar, aquí se'ls hi paga com a auxiliars de l'escola Bressol i bueno, és el que no els hi correspon, si correspon al seu lloc que treballen més quantitat.
És correcte això. Sí, és correcte. A veure, aquest és un problema heredat, que aquest Ajuntament, aquest equip de govern va heredar, que aquest equip de govern li preocupa, que cada any hem tractat d'abordar, però com ja he dit, nosaltres fem el pressupost cada any al límit de les nostres possibilitats.
Maria Jesús Sánchez, per la seva banda, va reclamar la falta d'un pla de dinamització comercial per Falset i també un pla director del Call Jueu.
En el pressupost veig que hi ha un pla de dinamització comercial per Falset de 500 euros. Estem parlant pla de dinamització comercial, és a dir, potenciar el comerç, el projecte que l'equip de govern consideri oportú, 500 euros. Per tant, per mi, aquí no hi ha projecte comercial per Falset. Com ha dit l'alcalde, el document, el pressupost, és el document polític més important de l'Ajuntament, sí. Com ha reflexat de l'Estat i d'on sigui Parlament, d'on sigui, i per tant jo esperava trobar-hi aquí amb força un pla de dinamització comercial, per aquí.
En el ple del passat divendres també es van aprovar per unanimitat dues mocions. La primera, presentada pel grup del PSC, demanava un augment del nombre de pediatres de Catalunya, mentre que la segona expressava el rebuig del consistori falsetà a la construcció del macroabocador de residus industrials a Riba-roja d'Ebre. Finalment, el regidor Miquel Puig va voler explicar que renuncia a ser l'alcaldable d'Independents per Falset per concórrer en el número 3 de la llista d'Esquerra Republicana a la ciutat de Barcelona. El passat dimecres havia de tenir lloc la tercera sessió de la taula del Siurana, però aquesta ha estat aplaçada 5 setmanes i, per tant, no es tornarà a reunir fins al mes d'abril. Segons el president del Consell Comarcal del Priorat, Jordi Sabater, en aquesta reunió l'Agència Catalana de l'Aigua havia d'aportar una sèrie de documentació que va quedar pendent de la reunió anterior. Com que finalment l'ACA no té la documentació a punt, la propera reunió s'endarrerirà fins al 3 d'abril.
La segona taula va quedar incomplerta, perquè va haver tota una sèrie de documents que es va creure convenient que feia falta aportar per part de l'ACA, no? Durant el transcurs de la taula. Llavors, es va quedar que a la següent taula, que és la que havia de ser aquest dia 20, s'aportaria la documentació aquesta que feia falta i acabaríem, o sigui, tancaríem la taula anterior, val? I després doncs, seguiríem amb el que tocava, que en aquest cas eren els recursos, la necessitat de recursos de la conca del Siurana, no? Degut a que no s'ha pogut acabar de trobar o d'aportar aquesta documentació que feia falta, doncs la suspenen.
La reunió de la taula del Siurana del passat dimecres havia d'abordar els requeriments del priorat i els recursos hídrics de la conca del Siurana. En aquest sentit, Sabater explicava que hi anaven amb la voluntat d'escoltar la resta de participants, tot i que afirmava que ells, ja abans de la taula, van demanar una revisió de les concessions a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.
Nosaltres anem una mica també a aquesta taula a escoltar. Escoltar i veure les propostes que també i el que ens expliquen de lo que es considera l'Agència Catalana de l'Aigua, no? Perquè no oblidem que la nostra proposta inicial, abans de la taula, ja va ser fer la demanda corresponent a la Che, la qual estem esperant poder anar doncs, a parlar i que s'iniciï tot el procés aquest que demanem, de revisió i tal i qual, i aquesta és la nostra base, no?
Respecte a la proximitat de les eleccions municipals, Sabater creu que és una qüestió que probablement sigui empipadora a l'hora d'encarar la campanya en municipis més grans com Reus. Però alhora va afegir que al priorat aquest problema no es dona, ja que tots anem a una.
M'imagino que a nivell d'ajuntaments com pot ser l'Ajuntament de Reus, doncs bueno, això és un tema que és com una pedra a la sabata, no? És incòmodo per m'imagino per tots els grups polítics aquest tema, no? Perquè, bueno, és evident. Però és una cosa que jo ignoro, només puc fer suposicions. El que està clar és que, això sí que vull que quedi clar, que de cara al priorat, dels nostres ajuntaments, aquest tema no ens afecta, Vull dir, seguim actuant de la mateixa manera, amb transversalitat i amb un... Tots alhora, diguem, això està clar.
Amb aquest endarreriment, la taula s'allargarà més enllà de les eleccions municipals, tot i que el president del Consell Comarcal no creu que l'actitud sigui massa diferent a la que es van trobar en les reunions anteriors.
No em vull fer massa expectatives, diguem, perquè vista la segona sessió, que com tots sabem hi ha sortit prou als mitjans, quan l'ACA fa les seves conclusions de com està tot i automàticament com que diem que posa en evidència algunes irregularitats que hi ha a la comunitat de regants i a les concessions i canvis que s'han fet que no consten, que no estan inscrits, etcètera, i automàticament la comunitat de regants i sobretot l'Ajuntament de Reus ja se senten atacats i acusen a l'ACA d'imparcialitat i que no és neutral, en fi, totes aquestes coses. Va haver una actitud molt, molt agressiva, sobretot per part de l'Ajuntament de Reus, el regidor de l'Ajuntament de Reus.
Recordem que després de la segona reunió de la taula del Siurana, el Consell d'Alcaldes del Baix Camp i membres de l'Ajuntament de Reus van qüestionar la neutralitat de l'ACA en relació a la gestió dels recursos hídrics dels embassaments de Siurana i Riudecanyes. I no ens movem de Siurana, ja que ha estat declarat poble amb encant per part de la Generalitat. L'alcalde de Cornudella, Salvador Salvador, va rebre el passat 15 de febrer de mans de la consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Àngels Chacón, aquest guardó. La Generalitat, a través de l'Agència Catalana de Turisme, havia encarregat a un comitè d'experts que triessin els 12 pobles amb encant de Catalunya, i un dels triats ha estat Siurana. De Siurana, la Generalitat en destaca que presideix el pantà i el riu amb els quals comparteix nom. És molt recomanable perdre's pels seus carrerons i visitar els vestigis de l'ocupació musulmana i la seva història posterior, on el castell de Siurana, darrer bastió musulmà conquerit pels cristians a Catalunya, ha donat lloc a nombroses llegendes. Per una altra banda, i des d'una posició idílica dalt d'un cingle de roca calcària, Siurana s'ha convertit en un dels millors llocs del món per a l'escalada esportiva i té centenars de vies equipades per dur a terme aquesta activitat d'aventura. Aquest conjunt d'elements fan d'aquest municipi un lloc encantador per gaudir de la història i la natura a parts iguals. La denominació d'origen Montsant va presentar els seus vins a Berlín el passat dilluns. Diversos cellers de la DO es van desplaçar a la capital alemanya per presentar els seus productes a professionals del sector del vi. Els actes es van celebrar a Villa Elisabeth, un local cultural ubicat a una antiga vila del centre de Berlín. Una quarantena de professionals van poder gaudir d'una masterclass a càrrec de la sommelier Yvonne Heistermann i, a banda, durant tota la tarda, tots els assistents van poder gaudir dels vins de la DO Montsant. A més, al llarg de la tarda, la mateixa Heistermann va impartir també quatre breus seminaris de 15 minuts centrats en les particularitats de la DO Montsant, tant pel que fa a les varietats com els seus vins i estudis de zonificació i caracterització de garnatxes i caranyenes. Aquesta acció s'emmarca en l'estratègia de promoció internacional de la DO Montsant per continuar projectant la marca i els vins Montsant més enllà de les seves fronteres. I és que l'exportació representa el 45% de les vendes de la DO Montsant, segons dades corresponents a l'any 2017. En el rànquing de països, Alemanya és el segon país per volum d'exportació de vins Montsant, posició que ocupa des del 2012 sempre per darrere dels Estats Units amb una mitjana de més de 300.000 ampolles l'any. Tot seguit, els esports.
Els esports.
Contundent derrota del Falset Esportiu per 4-0 al camp de l'Hospitalet de l'Infant. Els de la capital del Priorat segueixen vuitens a la taula amb 34 punts. En la jornada d'aquest cap de setmana, el Falset rep el Montbrió demà diumenge a 12:45. El Porrera Unió Esportiva, per la seva banda, va empatar a 2 en el partit que el va enfrontar al Montroig. Els porrerans van remuntar un 0-2 gràcies a les dianes de Salahedin Mesudi al minut 50 i Lluís Civit al 73. Un nou punt per al Porrera, que es col·loca 15è amb 18 punts. Avui dissabte, a 4:45, l'equip del Priorat s'enfronta a casa contra el Salou. Pel que fa als juvenils del Falset, van guanyar per quarta setmana consecutiva. Els nois de la capital del Priorat es van imposar a la Salle de Reus per 6-2 gràcies als gols de Webster Paraíso, Marlington Olvera, Ignasi Piqué i Genís José. Els juvenils es mantenen a la tercera posició amb 43 punts. Aquesta tarda, a 3:45, els juvenils visiten el camp del líder, el Santes Creus. I en futbol sala, el Priorat Nord va caure 7-3 a la pista del Lligallos GP Motor. Una nova derrota per a l'equip de Cornudella, que és penúltim a la taula amb 3 punts. El Capçanes, per la seva banda, es va imposar per la mínima a la pista del Vilaseca gràcies al gol de Roger Joan Pere al minut 18. D'aquesta manera, l'equip prioratí es col·loca segon amb 12 punts. Aquest cap de setmana no hi ha jornada de Lliga de Futbol Sala, ja que tenen lloc les semifinals de la Copa Tarragona, on el Capçanes s'enfronta al Futbol Sala Flix Café de Mari avui a 6:45 a Flix. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana que s'ha caracteritzat uns dies més per la monotonia meteorològica degut a aquest anticicló tan potent que estem tenint de fa unes setmanes. La situació, doncs, de monotonia absoluta ha dominat el panorama i amb un ambient de força sol gran part dels dies, amb unes temperatures superiors a les normals durant el dia, però algo fredes, inclús algunes gelades durant la nit. El que queda de cap de setmana continuarà en aquesta situació de monotonia, podem dir, absoluta, sense grans variacions, amb una lleugera de baixada doncs, cap al dilluns, però sense transcendència. De moment no es veuen alteracions importants en aquesta situació de monotonia meteorològica. I ara, quant a efemèrides, hem destacar que tal dia com avui, però de l'any 1905, es registraven nevades a Sevilla.
I fins aquí l'informatiu. Els ha parlat Manel Sales Martori. Gràcies per la seva atenció. Els deixem ara amb Jordi Soldevila i l'Hora del Vermut. Que vagi bé!